El videojoc del moment era un simulador de vida social, però no de lligar o de fer amics o aquests aspectes més lúdics de la vida, que també ho oferia, sinó que el seu èxit residia en emular una feina rutinària. Aquest gran videojoc online massiu arribà a nivells insospitats amb xifres d'usuaris que es comptaven a centenars de milions, i tot perquè oferia una cosa a la que la majoria de la humanitat ja no hi tenia accés, quelcom que s'havia anat perdent amb l'avanç tecnològic. Simplement permetia emular què és tenir una feina estable i rutinària.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Explicar el fantàstic per persones que no en saben res és difícil, però quan se sent passió per aquest gènere se'n pot parlar per tots els públics, pels que el coneixen i pels que encara no ho han fet. Avui coneixerem un dels periodistes apassionats del fantàstic, en Raül Magí, el creador del portal web Les Rades Grises. També parlarem del nou llibre d'edicions Sex, El Concili Fetiller, un projecte que ha mobilitzat 9 autors diferents perquè escriguin relats de màgia i aventures partint d'una tirada de daus, a l'estil dels jocs de rol. El descobrirem de la mà dels seus editors i autors. D'altra banda, també farem crònica del primer Sabadell Gamers organitzat per l'associació Cercle Mil·lenari i acabarem parlant de sèries anime amb dues recomanacions del Genís Vega. És tot el que donarà de si el 31è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. Comencem! Doncs comencem el Quimèric d'avui fent-vos crònica d'un acte relacionat amb els videojocs que va tenir lloc el 21 de març passat, organitzat per Cercle Mil·lenari a l'Espai Jove del carrer Emprius de Covadonga, d'aquí de Sabadell. Alfons, explica'ns una mica què és el que et vas trobar quan vas arribar allà.
Em vaig trobar pues, que era l'hora de la migdiada i que tenia son. A més, et tocava el canvi d'horari, o sigui, ja per rematar-ho.
Una gran combinació d'elements, no?
Sí, però potser que parlem del que hi havia allà més aviat, més que jo.
Estem parlant del SBD Gamers, Sabadell sí. Gamers, que és una mena de... com ho podem dir? Fira? No? Un esdeveniment?
Un primer pas, potser, diguem-ho així.
Un esdeveniment que es feia per primer cop, no?
Sí, amb la idea d'incentivar o reunir més els jugadors de videojocs de Sabadell, i en la idea de fer-los competir entre ells. Uh-huh. En aquest cas pues, va ser dos jocs, la Smash Bros. Ultimate, que és l'últim que es va treure, allà el Salon del Manga es va anunciar i tot això, i el Mario Kart 8 Deluxe, que ja té una miqueta més anys.
Sí, però sempre triomfa.
Sí.
Allà va triomfar.
Si us voleu fer una idea, el Mario Kart existeix des del 92.
Sí, sí, sí.
Doncs el que dèiem, van ser una primera troba presa de contacte, amb 50 participants en total entre el matí i la tarda. Va ser curtet, però intens, diguem-ho així.
Eren de 10 a 6, si no m'equivoco, no? De 10 del matí, 6 de la tarda.
Vull
de
11
no...
a 6.
D'11 a 6, no era un esdeveniment de tot el dia, com solen fer des del Cercle Mil·lenari.
Ja van fer més curtet. Mm-hmm. Sí, ja esperaven... Ja tenen experiència al Cercle Mil·lenari muntant cosetes, que diguem. I bueno, va ser amb el sorteig habitual, amb les creps... Creps? Són gofres? Gofres, perdona. Mm. Molt bones.
Les dues coses tan bones.
No, gofres tenien en aquest cas. I vam poder parlar amb l'Eva del Cercle Mil·lenari, que va fer de portaveu, i ens va explicar per què havien organitzat aquestes jornades.
L'associació Cercle Mil·lenari hem muntat aquestes jornades perquè, de fet, bueno, ja fem diverses jornades pels joves de Sabadell. La jornada de Sabadell Gamers van sortir a la idea de fer alguna cosa relacionada amb videojocs, perquè també ens venia de gust a diversos dels socis doncs fer una prova d'una jornada de videojocs i de tornejos.
Però videojocs per donar-los a conèixer o perquè vinguin aquí els professionals que juguen un milió d'euros?
Ja ens agradaria que vingués algun professional dels que juguen un milió d'euros. Professionals, podeu venir si voleu. Serem molt contents de saludar-vos. Però no, normalment, bueno, el que ha vingut és joventut que li agraden aquest tipus de jocs, que li venia de gust participar en un torneig de Smash Bros. I un altre que fan de Mario Kart. I bueno, són els que han vingut i hem estat molt contents de tenir-los aquí. Hem fet un torneig petitonet, però que ens sembla que s'ho estan passant molt bé i ara el plan de la jornada.
Per tant, petit i ben rebut.
Sí, suposo que és una forma de descriure-ho. Ha sigut una jornada petita, està siguent. Una jornada petita però ben rebuda i que l'estem disfrutant molt.
Estàs parlant de tornejos, per tant no parlem d'un perfil casual sinó d'un hard gamer, potser.
No sabria dir-te, jo crec que algun d'ells igual és una miqueta més hard gamer, però bueno, s'han juntat també amb els casual, eh? Ningú, per malament que jugui, no crec que ningú hagi fet el ridícul, no s'ha butxejat a ningú, els hem deixat fer I bé, ha sigut molt divertit, ha sigut, no sabria com dir-te, saps? Hem juntat els que estan més acostumats a jugar més, que són els que ho han petat i els que s'han emportat els premis, ja s'esperava, però bueno, els que juguen menys també de forma més casual han pogut participar també.
Per tant, la jornada aquesta està només centrada a videojocs o hi ha alguna cosa més?
Tenim gofres, que estan molt bons, els hem passat el dematí fent, no? I què més et diria, ha sigut sobretot videojocs. Hi havia dos tornejos, que és el que hem intentat fer, el que ha tret potser més públic, perquè ara avui en dia les Smash Bros està com molt de moda i és el que ha tret més a la gent. Hem fet un altre de Mario Kart, perquè és un joc que ens agrada molt i ens venia de gust també fer un torneig, i hem ficat un parell de free plays, de quan jocs nous.
De cara a un futur ho repetireu?
Bona pregunta. Ho hem de valorar després de la jornada. Segurament l'any que ve sí que en farem una altra, o sigui, anual, segurament sí que ho farem. El Raül, que és el nostre president, estava plantejant de fer-ne més durant l'any, fer-ho bimensual o dues a l'any, no ho sé, ho hem de pensar encara, perquè, clar, l'esforç de planificació, de portar tots els monitors i les consoles, és cansat, i bueno, ja fem molts events durant l'any, o sigui, segurament serà anual.
Feu altres esdeveniments, com acabes de comentar, fem-ne un repàs, què més feu?
Fem un repàs dels esdeveniments que fa el Cercle Mil·lenari. Hem fet aquesta a la Sabadell Gamers, ara al maig farem la Sabadell Jocs, que és una jornada de jocs de taula, en què venen editorials, venen creadors i venen gent jugadora casual, està enfocada als jocs de taula. I després fem el Made Café, que és de cara al desembre, que és així una jornada dirigida al món de Japó, que hi ha menjar japonès, hi ha pastetes, hi ha diferents coses que tenen a veure amb Japó. I què més fem durant l'any? A Hanami, farem una activitat de col·laboració amb la UAB, amb la Universitat Autònoma, que es diu Hanami, que també té a veure amb Japó, amb el món de Japó. I el FanCon.
L'horari d'aquest Sabadell Gamers és un pèl diferent del de el Made Café. Per què?
Per què? Perquè ho plantegem com una jornada més senzilleta. El Made Café atrau potser, com que ja es coneix més a Sabadell a molta gent, és una jornada gran que comencem una miqueta més d'hora i acabem tard al vespre, perquè com més tard anem veient que ve com més gent. Saps? Aquesta, com era una jornada petitoneta, que és una miqueta prova a veure com sortia, i l'activitat principal eren els dos tornejos, hem fet una primera hora al dematí i una altra a primera hora a la tarda, i ja està, cap a les 6 ja tancarem i valorarem com ha anat.
I teniu alguna activitat pensada per ampliar el vostre catàleg d'activitats que ja per si ja és extens?
Per ampliar el catàleg, de fet, aquesta és l'activitat que hem pensat per ampliar el catàleg. Després, hem pensat també en fer un Made Café a l'estiu, perquè la nostra activitat principal, que va ser el Made, que és el primer que va fer l'associació, que és aquesta activitat que té a veure amb Japó i tot això, i amb el menjar japonès i les pastetes japoneses, doncs la fem per Nadals, al desembre. Llavors plantejam de fer-ne una altra a l'estiu, però encara no ho hem acabat. És que fem moltes coses durant l'any, no som gaire socis, apunteu-vos a la nostra associació, volem més socis, i gent jove amb ganes de fer coses, i conèixer gent, i activitats a Sabadell. I bueno, de moment, pels que som, ja estem fent molta cosa, la veritat, molta activitat. Pensàvem fer un túnel del terror, però segurament el farem a FanCon, el festival que es fa a Palau Solità i de Plegamans al setembre, que és un festival molt gran que ho recomanem moltíssim, i nosaltres tenim estant allà, i aquest any ens implicarem més en l'organització d'aquest festival i farem més coses allà, i volem fer un túnel del terror superxulo. Hem comprat una màquina de fum i l'aprofitarem moltíssim.
Doncs els videojocs del que jugàvem, parlàvem de les Smash Bros. Ultimate. És de la saga Smash Bros, que va començar el 99, ja també té una importància, i aquest joc té la gràcia que surten els personatges de Nintendo, bàsicament, amb alguns altres videojocs, i consisteix en fer-los fora del ring en plan bufetada i sortir volant.
Mm-hmm.
Sí, té la gràcia aquesta. No és un joc que facis a fer mal, sinó fer fora l'altre d'una forma divertida. I poden jugar diversos jugadors alhora, 4 o més, depèn de la versió. I el Mario Kart, que dèiem, Mario Kart 8 Deluxe, és l'última versió, que el primer va sortir el 92 amb la Super Nintendo. Per qui no sàpiga el que és la Super Nintendo, perquè són massa joves...
No sé que ho sé, la tenia.
Hi ha una versió nova, més petita, amb jocs inclosos, i el Mario Kart és agafar els personatges del Mario i del món de l'univers Mario, posar-los en un kart i començar a córrer mentre es tiren pells de plàtan, bombes, closques de tortuga, i així anar corrent fins a arribar al primer a la meta.
O sigui, que ens ho van passar bé, no, jugant?
Sí, sí, sí. És un d'aquells jocs que són de festa i fer gresquit xerinola.
Doncs a veure si aquest Sabadell Gamers doncs, té continuïtat o es tradueix amb alguna altra cosa.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
I ara passem de parlar de videojocs a parlar de literatura, per parlar de l'últim projecte de l'edició SEC. Es tracta del Concili Fatiller. Anava a dir el nou llibre d'edició SEC, però en realitat són dos llibres. Un en versió digital, que té un contingut, i un altre en versió paper, que té un altre contingut. I que això és original, també.
Una aposta atrevida, també.
Una aposta atrevida, però l'únic que tenen en comú aquests dos llibres és que són nou autors, els mateixos, d'un llibre per l'altre, i que la temàtica doncs és la mateixa, és la fatilleria, la màgia, l'espasa i bruixeria de tota la vida, però portat a tot el que és l'imaginari català, i portat al nostre terreny.
O sigui, també ens servirà per conèixer una miqueta més el nostre passat fantàstic, diguéssim.
Exacte, de fet, Edició en Sec està fent una aposta molt, molt forta per aquest tipus de literatura, per l'imaginari, per la... els personatges mitològics catalans, perquè així els puguem conèixer una mica millor. I vam poder conèixer aquest projecte el dissabte 30 de març, que se'n va fer la primera presentació oficial a la llibreria La Font de Mimir de Barcelona, que, per cert, encara no la coneixia i em va fer molta alegria poder-hi ser, perquè hem vist que és una llibreria que aposta molt pel gènere i això a vegades costa de trobar.
On està situada, més o menys?
Doncs no et sabria dir que el barri exacte, diré que és Nou Barris, més o menys, perquè aquella zona així...
Bueno, Nou Barris és un mica ampli, però ja serveix.
Sí, no et sabria dir més, l'adreça de memòria no me la sé i sóc dolentíssima ubicant-me per Barcelona, però sí.
Però la trobaríem fàcilment.
Exacte, amb el GPS arribeu a la porta mateix, que és el que vaig fer jo. En tornant al Concili Fatiller, vam poder parlar amb l'editora, l'Alicia Gili, que ens va explicar d'on va sorgir aquest projecte tan curiós.
El projecte va néixer d'un concurs que es tractava de fer relats que partissin de la idea de masmorres i vam veure que això ens agradava, no? I que diversos autors havíem coincidit en fer relats de mitologia de casa nostra i amb la idea aquesta de masmorres. I vam dir, bueno, aquests relats no els podem perdre, no? I ens van com fer una mica de la idea de fer aquesta primera part que va ser amb un llibre electrònic, que és el que es diu El Quest del Concili Fatiller, Masmorres, i que tenen el nexe comú aquest, no? De que reinventada, però és el lloc inicial de partida del relat és una masmorra. I llavors ens van dir, ostres, això ens ha agradat molt, doncs podríem continuar amb aquesta idea traient una segona part ja en paper, amb més calma, no? Fent el projecte amb un il·lustrador, com és habitual en nosaltres a Edició en Sec, o il·lustradora, i treballar la mateixa temàtica d'espasa i fatilleria, que de fet en català hi ha molt poca cosa, no? O gens, i el que hi ha és traduït. D'autors anglòfons, i d'aquí vam partir amb la idea de dir, bueno, fem un punt de partida també, aquest cop serà un joc de rol, no? Fas una tirada de daus i a partir d'aquí cada autor tindrà a partir de la seva tirada de daus com inventar el relat, però després llibertat per treballar a partir d'aquesta tirada de daus. Per això, diguéssim, al voltant, el punt de partida de tots els relats és aquesta primera tirada. I a partir d'aquí, imaginació, no? I, però sempre també amb la idea aquesta de amb mites catalans, personatges, espantacriatures catalans, recuperar la literatura oral nostra, no? I transgredir-la, canviar-la, actualitzar-la. I amb aquesta idea seguim, no?, amb nous projectes de cara al 2020, com que són projectes, com dic, amb molts inputs i complicats i amb molts autors, doncs volen temps, no? I el pròxim projecte el tenim plantejat de, bueno, potser pel proper Sant Jordi el tindrem a les llibreries, però la idea és, doncs això, intentar buscar algun gènere que ens vingui de gust, com pot ser l'steampunk o la fantasia èpica, no ho sé, no? I també transgredir-la, canviar-la, buscar-li altres inputs i a veure què surt.
L'Alicia parla molt de transgredir, defensa que s'ha de transgredir, però per què?
Particularment penso que mentre que amb el món audiovisual o cinematogràfic o fins i tot el de la il·lustració, no? En el món de la novel·la gràfica, el llenguatge, la manera d'interpretar la realitat, troben nous llenguatges, noves maneres de fer i que s'apropen més a la realitat de la gent d'avui dia, joves, grans, etc. En la literatura ens hem encursetat més, no? I estem molt clavats amb els gèneres, no? I el gènere, i si és juvenil o és infantil o és per adults, i si és literatura còmica o és literatura de fantàstica o és literatura realista. I no, doncs jo he vist amb els autors que estic treballant que igual poden fer un relat amb un transform molt realista, però que passi en un moment super futur o super passat, i on apareixin bèsties màgiques, no? O sigui que les coses, els llenguatges es poden transgredir, no? I que jugar, doncs, amb la il·lustració, amb el món audiovisual, amb la música, i que tot això són narratives diferents que poden entrar a la literatura, doncs és molt enriquidor, i que potser en el món literari és el que encara no ha fet aquest pas.
Aquest projecte, com dèiem, l'ha fet l'Alicia Gili, però ha tingut un ajudant, que és el Sergi G.U.7, que el coneixereu per l'Hipermetrònic, l'Hiperbreu, que va sorgir de l'Espai Profund. Ara s'estrena també com a editor.
Fer el projecte del Concili Fetiller m'ha permès ficar-me una mica més a dins del que és l'edició d'un llibre, no? Que és una cosa molt agraïda quan ja la veus que està publicada, quan està en paper i això, però que porta molta feina i a vegades pics d'estrès total i d'enrabiades, però quan veus el resultat dius, hòstia, ha valgut la pena i això és el que volia fer. Han sigut 9 mesos de feina i el resultat han sigut 2 llibres i després una aplicació visual amb animació, o sigui que ho han maximitzat tots els esforços. I el que volíem dels autors era portar-los, tots són autors de fantàstic, de gènere, però els volíem treure de la seva zona de confort i posar-nos en aquest cas en un subgènere com és Alice Ward en fantasy, no? O sigui, l'espasa i la fetilleria, o sigui, que anessin una miqueta cap a coses que potser no havien treballat ells.
Però a part d'editor, el Sergi G.U.7 també participa al Concili Fetiller com a autor i li van preguntar com era el seu relat.
Puc experimentar. El meu relat en concret és són 8 microrelats independents però encadenats, i llavors volia fer una mica com els llibres aquells potser que coneixes de Timon Mas de l'any 85, que eren d'Escull la teva pròpia aventura. Llavors són microrelats que tu pots anar del número 1, has de passar al número 3 o al número 8, pots escollir tu el teu propi final o el fil argumental. Llavors no cal que et llegeixis tot el relat, però sí que pots experimentar diferents parts, segons cap a on llegeixis doncs trobaràs una cosa o una altra. A mi em havia sortit a l'amor o l'odi i els vaig voler posar els dos confrontats. L'altre era que un dels personatges tingués una malaltia o una minusvalia que això el fes diferent, o per bé o per dolent, i la tercera era una localització catalana, i llavors vaig agafar una mica el temple, un temple molt conegut que està aquí al mig de Barcelona i que està ple de guiris, i el vaig portar cap al meu món.
Però com sentíem al fons, el punt de partida del llibre és tirar uns daus i a veure què et surt.
Això és com jugar rol o no?
Exacte, partia d'així del rol. I vam dedicar-nos a preguntar als autors que hi havien en aquesta presentació, que no hi eren tots, ho hem de dir, una mica què els hi havia sortit quan havien tirat els daus. Comencem per la Sònia Boch.
Que em van sortir els daus van ser, va ser 3, 8 i 3. 3 era el lloc màgic, el 8 era l'època, era una època màgica de l'any, i a l'altre 3, l'última tirada, era una bèstia mitològica. Llavors, em va sortir escriure algú en el Montseny, al solstici d'estiu, i amb un bocarrot. Bocarrot és un ser mitològic que tenim nosaltres, que viu a lo que és a l'interior de les espigues de blat, i els pagesos l'invocaven per tenir una bona collita. Després l'Església va fer, doncs, convertir-ho en un diable i, bueno, transgredir el mite innocent en algú molt lleig. En meu conte, en realitat, és, doncs, què li passa al bocarrot en l'actualitat. M'imaginava un ser gran, amb banyes, musculat, maco, ja em va portar una cosa amb una altra, solstici, calor. I bueno, i vaig pensar de pujar-li el to eròtic, però també el to de violència.
Llavors també vam parlar amb l'Edgar Cotes, que podríem dir que va fer una miqueta de trampa quan va tirar els daus.
Però què és un joc sense fer trampes?
Doncs ell ens ha explicat.
A mi em va tocar, sembla que als daus, lascívia, que era un tema que no havia fet mai i va ser interessant tirar-lo. Em sembla que em va tocar un escuder, he fet una mica de trampes i he fet un mestre una mica així anar per casa. I després em sembla que una bèstia màgica. Ara ho he pensat, em sembla que una bèstia màgica i vaig ficar una bèstia màgica que són els simiots, que són com unes criatures mig goril·les, mig homes i amb molta mala llet i molt violentes. I clar, i barreja tot això al relat i crec que m'ha sortit una cosa interessant, bastant interessant.
Que per cert, que l'Edgar està molt content d'haver pogut canviar almenys per un dia els microrelats per als relats.
Bueno, ja no és la primera vegada que fa un relat tampoc. Ja n'he fet uns quants per altres de l'editorial i altres llocs. I m'agrada molt també escriure relats perquè també permet posar-hi moltes més coses. És un gènere diferent que el microrelat i per exemple, amb aquest en concret, el repte que de fer un relat d'un gènere concret com espasa i fetilleria era interessant perquè és un gènere que no està gaire tocat en català i era bastant interessant.
I també vam parlar amb el David Gómez Simó, que ens va explicar com havia configurat el seu conte.
Era una història romàntica dintre un món fantàstic amb morts i bralles. O sigui, la tirada a mi em va donar l'opció de crear un moment màgic, un instrument que tingués una capacitat màgica i un personatge amb un poder especial. I a partir d'una conversa amb una amiga se'm va sortir la idea d'aquest personatge, que és la Pelegrina. I és una història romàntica, és una història d'amor impossible entre éssers de diferents espècies.
I de fet el David va insistir, al fons, que això t'interessa, és que aquest llibre no és un llibre per nens. Que està una mica pujadet de to...
Bueno, passi
de sempre trau. De fet vam sentir alguns fragments dels relats, com per exemple el de la Sònia, i déu-n'hi-do, ens van donar bastantes ganes de més.
El cas del fantàstic, les editorials tendeixen a ficar-lo dintre del món juvenil i el món infantil. I en aquest llibre hi trobareu sexe, violència, paraulotes, tot allò que no li donaria mai a un nen. Al no poder-li donar a un nen, ho convertim en un llibre en adults. Però és que, a més, és un llibre que et fa pensar en moltes coses. Vull dir, per tant, és un llibre per gent gran. Va néixer pels adults i ha de tornar als adults perquè és el que ens permet fugir de la realitat i tenir un món propi i un món creatiu.
I més enllà del que són els relats, la història, una part imprescindible d'aquest projecte és la il·lustració, com ja hem parlat altres vegades d'Edicions Sec, que aposten molt perquè el que és l'escriptura i els dibuixos vagin de la mà. I vam poder parlar amb la Txell Oscariz, que és la responsable de les fitxes de rol que trobareu a l'interior.
Em van passar als autors unes fitxes dels objectes o dels personatges, dels llocs, per poder-los donar forma. En alguns casos sí que he hagut de demanar-los una mica més d'informació o una mica d'alguna pista extra, però bé, bàsicament era això, a partir de les fitxes que ells havien fet i la meva imaginació. Et dona potser una informació de partida de per on pot anar el personatge o l'objecte. Et dona tant informació visual com una petita informació que diu el gènere o la raça o el tipus d'objecte que és o el lloc. Llavors sí que et pot ajudar a ubicar-te una mica o tenir un punt de partida, però després és cadascú que també li acaba d'una forma a mesura que va llegint el relat. M'agrada molt el fet de que una mateixa història s'expliqui per un cantó escrita, que l'autor creï la història o li doni una forma en paraules, i tenir l'oportunitat de sumar la meva part amb una imatge. I clar, molts cops no ens acabem de... O sigui, passen això al relat o una informació, però clar, tenen una imatge creada en la seva ment. Jo me'n creo una altra a partir de les seves paraules i qui llegeix la història té la suma, però se'n crea una altra, perquè al final cadascú, cada persona es crea un imaginari depenent dels seus, bueno, de les seves, els seus coneixements o la seva imaginació. I a mi em sembla el fet de confluir diferents, això, no? L'escrit, imatge i demés, i donar amb tot, sumar donar una imatge global, a mi és una cosa que m'agrada molt. M'agrada que aquesta editorial faci aquesta aposta. Jo estic entusiasmada cada cop que em contacten. Per un cantó tens aquella por de dir, ai, que vindran. Però no, encantada. O sigui, no tinc mai un no. I, bueno, és una manera de fer, d'un plantejament que jo estic encantadíssima.
Doncs ja ho sabeu, el Concili Fetiller Arcana és l'edició en paper i el Concili Fetiller Masmorres en electrònic. Els dos ja estan a la venda i tot a punt de que tindran continuació.
L'entrevista.
L'amor pel gènere fantàstic a vegades arriba per casualitats de la vida, com per exemple que una amica et deixi el llibre del Hobbit de Tolkien i se t'obri tot un món. És el que li va passar al convidat d'avui, el periodista i gestor cultural Raül Magí. Aquesta passió l'ha portat a crear i a posar-se al capdavant de les Rades Grises, un portal web de ressenyes i de notícies del fantàstic en marxa des del setembre del 2010, amb els articles que va escriure per al suplement cultural del diari Avui. Tot i això, funciona ja de forma independent des del juny del 2011. Per conèixer una mica més qui és en Raül Magí i les Rades Grises, l'hem convidat avui al Quimèric. Raül, benvingut.
Hola, com esteu?
Doncs molt bé i molt contents de tenir-te aquí.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Tu, com a periodista, has tocat molts pals, has fet una mica de tot, però mica en mica t'has anat especialitzant en el gènere fantàstic. En quin moment has fet el salt?
En realitat, jo sóc un lector de fantàstic. Aleshores, jo, molt bona part de la meva trajectòria com a periodista m'he dedicat a la informació cultural i en diferents etapes he parlat sobre art, he parlat sobre llibres i sempre que podia intentàvem treballar aquest tema, no? Tot i que ja sabeu que en un àmbit més generalista és complicat. I aleshores l'oportunitat de generar aquest espai va ser gràcies al David Castillo, que em va donar l'oportunitat de poder fer un espai barra lliure, diguéssim, i vaig dir, doncs, jo vull escriure sobre literatura fantàstica, que era la meva passió. I així va començar. Després, doncs, les coses van canviar i el blog, doncs, va ser com la continuïtat d'allò que havia començat en paper. Mm-hmm. I fins avui, vull dir, l'any que ve farem 10 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Parlo en plural, però sóc jo sol, eh? Vull dir, és un projecte molt solitari en aquest sentit i molt, molt personal, molt del que a mi m'agrada.
Clar, però en quin moment, quan estàs treballant, fent articles de cultura i de llibres de gènere, dius, vaig a crear un blog en paral·lel?
Això va ser després, perquè, clar, ara ja em sembla que tot és molt normal, però en aquell moment encara era com molt incipient tot el tema digital, no? No sabíem si els diaris s'acabarien, si les webs ho menjarien tot, etc. I aleshores jo vaig pensar, això m'està agradant molt el que estic fent, i vull tenir-ho guardat, no? I aleshores, doncs, anava desant cada capítol que sortia publicat en paper, el passava a digital i a partir d'aquí, doncs, va començar i ja no va deixar de créixer.
O sigui que va ser una mica de col·leccionista.
Sí, podríem dir que s'assemblaria això, sí, una mica amb la idea d'anar-ho guardat, vull dir, tinc tots els diaris.
El paper el guardes, paper. No, també?
Sí, és una mica fetichista, potser. Però després va ser simplement doncs, per poder-ho consultar. Era com una eina, també, no?
Mm-hmm. El primer article que vas escriure relacionat directament amb el Fantàstic, o almenys el primer que consta a les Rades Grises, era sobre la tercera part dels Jocs de la Fam.
Sí.
Què va suposar per tu aquest article? Tant el temps com parlàvem, va marcar alguna cosa, va marcar un abans i un després de la teva carrera, va ser algo que volies fer, un canvi progressiu...
No, mira, una de les coses més interessants del món del periodisme realment és aprendre. Aprens molt de tothom. I jo en aquell moment vaig començar a fer una miqueta de recerca perquè jo era un lector però no estava al cas en absolut de tot el que es publicava i vaig començar a fer recerca i, per exemple, els Jocs de la Fam ho vaig conèixer en aquell moment i vaig saber que hi havia ja una sèrie que estava engegada, etcètera, encara no s'havien fet les pel·lícules... però em anava perfecte perquè era una novetat d'aquell moment que havia sortit en català i això era el que intentàvem, no? Perquè hi havia molt poca oferta en català, de tant en tant havies de parlar d'altres coses, però en aquest cas vaig descobrir els Jocs de la Fam gràcies a poder fer aquesta secció.
L'hauries llegit, si no? T'ho havies plantejat o potser quedava una mica fora del target, no?
Segurament no, perquè m'hagués enganxat ja un pèl gran i m'hagués fet mandra, no ho sé, no se'n sabria dir-te.
Home, potser et faria més mandra si haguessis vist les pel·lícules, no?, amb aquella protagonista tan estúpida, no?, que dius, ostres, el llibre ja ho és, però la pel·lícula potser
sí,
més, no?
Sí, bueno, és el que passa, amb aquest tipus de sèries juvenils, les versions cinematogràfiques són molt perilloses.
Es tenen prou en compte els llibres de gènere quan en els mitjans generalistes quan tractes el tema cultural?
No, està clar que no.
I havies de fer un esforç per colar-la entre
sí,
mig.
Sí, perquè bueno, ja sabeu que això funciona molt, sobretot de cara al públic juvenil, no? Aleshores, aquí sí que quan hi havia algun suplement, ara de cara a Sant Jordi, sobretot, que són suplements de tota mena, el públic juvenil entra molt, la cosa infantil entra molt, però bueno, el Fantàstic té aquest... Té aquesta etiqueta pejorativa, que afortunadament ens l'anem traient amb els anys, i molt minoritària, no? I aleshores, quan s'havia de parlar de gènere, òbviament era més fàcil parlar de novel·la negra o d'altres, no?
Són gèneres que encara estan una mica més ben vistos, no? O...
Bueno, en aquell moment sí. Jo crec que ara les coses estan canviant bastant, i ens falta, doncs, realment... que hi hagi una aposta més forta d'algun grup gran, no?, que seria l'ideal. Però hi ha moltíssimes iniciatives i moltes petites editorials, segells que han anat sortint els últims anys i que tant de bo poguessin tenir més suport i més públic lector, no?, que és el que busquem tots.
Els títols mainstream arriben a entrar en els mitjans generalistes o ni així?
Sí que entren, naturalment. Hem de tenir en compte que jo fa 8 anys que vaig deixar de treballar dia a dia en el diari, no? Aleshores, estic una mica a peu canviat en aquest sentit, perquè tot i que he mantingut el dia a dia del blog fent ressenyes, fent alguna entrevista i fent alguna informació, doncs no tinc aquell ritme, no? Però, òbviament, quan hi ha alguna cosa important que apareix a tot arreu, es genera aquest efecte cadena, i la prova és que, clar, tothom està parlant ara de Joc de Trons, tothom va parlant al seu moment de les versions de cine del Senyor dels Anells, etc. No?
En un dels teus articles deies que en els últims anys s'ha viscut una primavera del fantàstic gràcies a sagues com Harry Potter, El Senyor dels Anells o, com deies ara, Joc de Trons. Consideres que això ha estat positiu pel gènere? Per exemple, les obres d'ara tenen més qualitat que les de fa 20 anys, perquè tenim més lectors i esperem més i som més exigents, o potser no convertim més cap a una moda?
No sé, jo no parlaria de moda. A mi em sembla que tampoc és que el que es fa ara sigui millor, ni molt menys, perquè tenim clàssics escrits fa 40 anys que continuen sent d'absoluta actualitat. Tenim l'exemple de l'Úrsula K. Le Guin, però tenim altres autors, Clark, etc. No? N'hi ha moltíssims que podríem citar i que ens continuarien servint ara. El que passa és que ara ja, quan un producte aconsegueix tenir la plataforma dels grans mitjans de masses, esdevé un fenomen mediàtic al·lucinant. No? I aleshores això fa que faci ombra, una ombra molt gran, a molts altres projectes més petits, que malauradament molts passen desapercebuts.
O sigui que encara està en negatiu i tot.
No, tampoc diria que sigui negatiu, naturalment. És genial poder tenir...
Ara volem que ens deixis un titular així polèmic, no?
Total, no tinc cap compromís amb ningú. Vull dir que el tema de les rades grises és una qüestió totalment personal. I en aquest sentit, doncs, si un llibre no m'agrada, ho dic sense cap tipus de reserves, i si hi ha un llibre que no em diu res, doncs directament l'ignoro, perquè tampoc puc dedicar molt de temps al tema, no? Però no, absolutament em sembla que sigui negatiu, al contrari, és fantàstic que la gent, gràcies a una sèrie de HBO o de Netflix, doncs, pugui després fer el salt a llegir una sèrie de novel·les, o que, jo què sé, encara... Ja, aprofiten per treure un llibre de Stranger Things perquè ha tingut el seu això. Bueno, qualsevol excusa per poder llegir és bona, això sens dubte.
Això segur. Quan va començar les rades grises a caminar en solitari, quan va deixar d'estar vinculada amb els teus articles de l'avui, què va suposar per tu? O sigui, vas poder tractar coses des d'un enfoc diferent o coses fins i tot que no hauries pogut tractar de cap altra manera?
Sí, totalment. Totalment, perquè... clar, un web en què tu ets l'únic protagonista, en el sentit de que tu ets el director, tu ets el redactor i tu ets l'editor i ho ets tot, doncs fas el que et dona la gana i no tens compromisos amb ningú. Llavors, per començar, jo en el blog només trio aquells llibres, si algú té ganes de mirar-s'ho, doncs veurà que hi ha una certa tendència, perquè, com bé has dit al principi, Karen, a mi, jo vinc molt de Tolkien i del Senyor dels Anells, i aquest tipus de fantasia, doncs, és el que més m'ha agradat sempre llegir, tot i que he intentat, doncs, que vagi apareixent de tot per ser una mica... portaveu, d'alguna manera, ho dic amb la boca molt petita, de les coses que es van fent, sobretot en català. Però en aquest sentit, doncs, sobretot que no tens límits d'espai i que pots parlar de temes que en un mitjà generalista seguríssim que no entrarien de cap manera.
T'ha passat que alguna ressenya se te'n vagi de les mans? Que la mida, la mida estàndard s'acabi convertint en una bíblia sobre...
Sí, sí, a més, això és un tema que de vegades comentem amb altres companys, que clar, tens aquest avantatge que el paper no s'acaba, no? No hi ha un punt que ja les línies diguis, ja no t'encaben més, no? I quan treballes en un diari, això ho has de tenir molt en compte.
Amb una ràdio també, eh? Ja t'ho dic ara.
El temps sí, és finit.
Sí, sí.
Ets amant del fantàstic des que vas llegir El Hobbit, però també tens altres gustos com la música o la muntanya. En aquesta varietat, que et fa desmarcar de l'adjectiu friki o culturalment dispers?
Mira, no sé per què, però sabia que la paraula friki sortiria en aquesta entrevista.
Sí, jo...
És que hem sabut que no t'agrada l'adjectiu friki, volíem
no,
saber
no,
per
gaire.
Què.
No, perquè... No,
tampoc som molt partidaris.
No, saps què passa? Que quan...
No, això tu, a mi m'és igual, eh? Jo orgull friki al poder, cap problema.
Quan parlem de frikis en el món del fantàstic, ens imaginem rareses sempre, no? I aleshores, jo el que reivindico és que es pot llegir literatura fantàstica, que té un espectre super ample de subgèneres, podríem dir, i que hi ha gran literatura, que hi ha grans personatges i que hi ha grans històries amb molta qualitat literària. I que això no és pejoratiu ni és despectiu quan s'utilitza la paraula friki. Al final, qualsevol friki és qualsevol col·leccionista. Pot ser friki de les motos o pot ser friki...
Tot ser friki d'algú, no?
Exacte, no? Aleshores, per això em sap una mica de greu que s'utilitzi massa aquesta paraula quan parlem de literatura fantàstica, simplement.
Però segur que en aquests 10 anys de Rades Grises t'has trobat rareses que es poden emportar aquesta etiqueta,
però
no?
Moltes, moltes. Jo mateix, en segons quins ambients, se'ls hi fa estrany, perquè, clar, dius que què fas llegint sempre coses de marcians i, doncs mira, jo què sé, perquè m'agrada, no? Perquè m'aporta coses, però no.
Jo el que dic és que per llegir costumbrisme li pregunto al veí com li va la vida. Ja està.
Sí, ja.
Dedico el meu temps lliure a coses fantàstiques perquè ja tinc la vida pel costumbrisme.
No, jo crec que el més interessant, i això ho intento reflexionar en les ressenyes que escric, és que les històries fantàstiques sempre, absolutament sempre, tenen un rerefons que ens porta a la realitat.
I
perquè
tant.
Al final, correcte, els escriptors no estan abduïts per cap...
Algun potser sí, però...
I llavors parlen dels seus referents i els protagonistes doncs els hi fa mal quan pateixen, tenen ambició, volen poder o tenen enveges i totes les coses que surten al final ens acaben parlant de nosaltres mateixos. Jo crec que aquest és un exercici molt interessant, encara que siguin doncs un guerrer amb una espasa o sigui qualsevol personatge dels que els nostres oients poden conèixer.
Ara que parlaves de rareses, quan el Quimèric va fer el programa número 100 ens vam dedicar a recollir anècdotes del que ens havia passat en aquests 100 programes i van sortir coses molt curioses, no? No sé si tu tens algun top també de, no sé, per exemple, el llibre més estrany que has llegit, la cosa més estranya que t'ha passat arran de tenir el blog, no? Persones, per exemple, que random que s'han posat en contacte amb tu, no? Això ens ha passat amb alguns bloggers,
sí,
no? De dir, ostres, és que he lligat a través del meu blog, per dir alguna cosa, no?
això no
passa.
No, m'han passat coses, algunes molt boniques, per exemple, que una persona que jo admirava molt i que ens vam conèixer, que és la Muriel Casals, que ja no és amb nosaltres, una vegada em va deixar un comentari, perquè va trobar el blog, i va dir, una vegada em vas entrevistar, doncs m'ha fet gràcia trobar-te per aquí. I això ho recordo molt. Coses com, per exemple, que et convidin a una taula amb altres 5 periodistes, amb en Patrick Rothfuss, que em va fer moltíssima il·lusió perquè és un escriptor que admiro i que m'agrada molt la seva obra. I bueno, poder estar amb ell aquella estona, amb petit comitè, que et signi el llibre quan hi havia una cua que donava la volta
a
dos carrers a Barcelona. Clar, les coses aquestes em fan molta il·lusió. I des de la absoluta modèstia, perquè és un blog molt petit. I després una altra cosa molt divertida i interessant que em va passar és que vaig tenir la sort de fer una foto inèdita de la Arya Stark quan estaven rodant a Girona.
Ostres.
I em va passar una cosa increïble, i és que les visites al blog es van disparar d'una manera bestial.
perquè... Ja veus que interessa, no?
Sí, sí, perquè van començar a enganxar-ho des de webs americanes i, clar, era una foto del rodatge que no tenia ningú, que era quan doncs, estaven rodant allà...
Escolta, que et podies haver forrat aquí, eh?
Bueno, potser no vaig saber aprofitar-ho en aquell moment, però quan vaig veure que el meu blog era el més visitat de WordPress a nivell internacional, em vaig com espantar, vaig dir, què està passant aquí? No? Malauradament, ja està, es va acabar amb allò.
Home, el que comentaves de la taula amb el Patrick Rothfuss, espero que aprofitessis per fer-li xantatge o amenaçar-lo en que surti el tercer llibre de la trilogia, com a mínim, no?
Mira, fa molts anys i pensàvem que era imminent i encara estem esperant. O sigui que és una cosa...
Jo crec que hi ha una aposta entre el Rothfuss i el Martin, allà en qui treu més tard el llibre.
O qui mor abans, perquè clar, no crec que estigui molt bé de salut cap dels dos, eh? Vull dir que...
Sí, sí, en aquest cas el Martin encara ha anat fent més coses, perquè l'últim volum que ha sortit, déu-n'hi-do, amb tota la història dels Targaryen. Però, bé, és una pena. S'ho poden permetre, també, perquè saben que en el moment que vulguin trauran un títol...
I estarà tothom esperant.
I estarà tothom esperant per traduir-lo a totes les idiomes, tots els idiomes possibles.
Sí, no tenen pinta de morir-se de gana.
En absolut.
En tots els sentits, no?
Sí, sí, en tots els sentits.
Això demostra que es pot viure de la literatura. En llengua catalana ho tenen més difícil, però n'hi ha alguns que ho fan.
També n'hi han, sí, sí. Pocs, però sí. N'hi han.
Un dels tres incentius de les Rades Grises és que apostes per les obres i ressenyes en català. El català necessita més gènere o el gènere necessita més català? Jo diria les dues coses. Però...
Sí,
però home, no condicionis,
no,
home.
No, les dues coses. És evident que que s'està escrivint, però no tenim les plataformes necessàries. Aquest seria un debat infinit, no? Per mi, està clar que el català és una llengua minoritzada que no té un estat al darrere que el recolzi. Al contrari, té un estat que li va a la contra. I, per altra banda, doncs hi ha tot el tema econòmic. Hi ha el tema polític i el tema econòmic. El tema econòmic vol dir que per publicar en català i sobretot per fer traduccions en aquest sentit necessites molts diners. I no tenim plataformes doncs, com les grans editorials doncs, que estan publicant doncs, en castellà doncs, des de sempre. No? És un mercat que sempre serà una gran competència. I dit això, no vol dir que no tinguem grans plomes i que s'estiguin escrivint històries molt interessants i de molta qualitat. Però, malauradament, malgrat que ens pesi, i a mi em pesa molt, el nostre mercat és molt petitet i no surt d'aquí. I si a sobre algunes no les difonem ni tan sols aquí, doncs llavors és quan tenim un problema gros, no? I aquí és quan necessitem molta ajuda a tothom i que això no defalleixi, perquè el lector quan vagi a la llibreria doncs sàpiga que existeix o pugui fer la tria i escollir el català en lloc del castellà, si és que el troba. No?
Que, però tot i això, hi ha hagut un boom en els últims anys d'editorials petites que publiquen gènere en català. No, no sé si ha sigut una mica ajuda recíproca dels prescriptors i els escriptors i els editors.
M'agradaria pensar això, però no tenim tanta influència en absolut. Oh. Hi ha gent que està treballant molt i hi ha gent com l'Eloi Puig amb el Kraken o el Daniel Genís al Biblionauta que estan fent una feinada bestial. Vosaltres mateixos sou un exemple, però em sembla que encara tenim molt poc pes i el que necessitem és molta més força al darrere, no? Però és veritat que han sorgit iniciatives molt importants que han seguit la feina que havien fet doncs, als 80 des de Pleniluni amb la col·lecció de 2001 o després Pagès amb la col·lecció de ciència-ficció, després Laertes... Hi ha hagut una continuació, tot i que no amb una col·lecció específica, però han anat sorgint cosetes, i per exemple amb Males Herbes els últims anys és indubtable que ha fet un catàleg de molt de nivell, i s'estan fent altres coses, i tenim notícies fresques, que hi ha una editorial nova que neix aquest any amb noves traduccions, i vaja, això és sempre molt bona notícia. És poquet, però anem fent.
I les editorials col·laboren amb les Rades Grises?
Sí, sí, sí. Amb això tinc molta sort i estic molt content perquè sempre que he necessitat un llibre l'he tingut. Quan he tingut interès per entrevistar algú, doncs he tingut facilitats i amb això reconec que no és el mateix posar-t'hi De nou, que quan ja tens una petita trajectòria, i jo ja venia de tractar molt amb el món editorial, i per tant...
Doncs, el contacte estava fet,
més
no?
Més o menys ja em coneixia, ni sabia qui era, llavors, clar, de cop i volta passes de publicar en un diari d'abast nacional a publicar en un blog digital que té molts pocs lectors, però igualment doncs, hi ha aquesta voluntat de col·laborar.
Com veus ara el món editorial català pel que fa al gènere? Trobes a faltar alguna cosa?
Sí, trobo a faltar sobretot que hi hagués algun grup gran que pogués fer una aposta clara pel gènere, sigui o no amb una col·lecció específica, però que poguéssim tenir el que fa Nova Ediciones B, per exemple, que poguéssim tenir en català. Això seria un somni, no?
És que anava a dir, potser en castellà és que ni tan sols hi ha un grup gran fent una aposta clara.
No, però vaja, aquí està clar que hi ha una tendència fantàstica, clara, i que estan publicant coses molt interessants que, malauradament, dic malauradament amb to positiu, vull dir que les hem de llegir en castellà perquè és que si no, no les llegiríem, o no sé que algú doncs, pugui llegir-ho en llengua original, no? Però, clar, nosaltres voldríem tenir un minotauro i no el tenim. I llavors les editorials grans en català doncs, han anat fent coses doncs, com bolets. I llavors això ha fet doncs, que el gènere estigui molt dispers i que no tingui la continuïtat que hauria de tenir.
Deixem la demanda a l'aire, a veure si algú l'agafa, que a vegades aquestes sí. coses de desitjar-les es compleixen.
La podríem ampliar molt més, però sí, la podríem deixar aquí.
Se'ns acaba el temps de l'entrevista, però no volíem acabar sense posar-te una cançó. Quina llàstima que els oients no et poden veure la cara.
El que passa és que ara aquí hauríem d'explicar moltes coses. Ja sé qui
jo vull preguntar què significa per tu.
Ja sé qui és el culpable, Però el que significa per mi aquesta cançó és bon rotllo d'adolescència, bàsicament. És un grup que havia escoltat molt als Bon Jovi quan era jove i havíem compartit moltes coses molt interessants amb gent que m'estimo molt.
Doncs precisament volem aprofitar aquesta cançó per deixar-te una proposta a l'aire, a veure si... Així la fem oficial, no? Perquè fora de micro ja ho deixàvem caure. Que ens vinguis un dia amb la teva guitarra, que ens han dit que toques molt bé, i que vinguis a tocar amb la guitarra mentre algú, ja decidirem qui, llegeix fragments d'algun text fantàstic.
Aquesta era la proposta?
Sí, què et sembla?
Oh, que dolents que sou. Ja... A mi fa molta vergonya això, vull dir que...
Ara que ve el subidon de la música. Dius que sí?
Jo només toco la guitarra en espais íntims, però si apaguem els micros potser sí.
Home!
Sí, els apagarem. Si veus una llum vermella no li facis cas.
Doncs deixem la proposta aquí, que es vagi gestant, i els oients ja veuran si d'aquí unes setmanes o la quarta temporada del Quimèric tornem a tenir aquí
ara,
el Raül.
Ara quan acabem faré una trucada d'un senyor que em sentirà.
Doncs moltes gràcies Raül Magí per passar pel Quimèric.
Gràcies Karen, gràcies Alfons i enhorabona i endavant amb el Quimèric.
Gràcies.
Gràcies.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric.
I encara que sembli estrany amb aquesta música així una mica depriment, venim a parlar de sèries anime amb el Genís Vega. Benvingut al Quimèric, Genís.
Molt bones, és la cançó més trista del món, com comença.
Després s'anima, no? Per sí, això sembla així un estil himne, no? Una mica.
Clar, aquest anime no és gens trist.
És la música de Shokugeki no Soma.
Sí, més conegut com Food Wars. Sí,
aquí suposo que s'ha exportat més el nom anglès, no?
Sí. Que és el que...
Uns o és una llesca de pa que ara els dedica a fotre hòsties?
Bueno, podria ser un...
Ai, mabret.
Molaria un Star Wars però amb naus de menjar, però no és el cas.
De què va? Mm.
Sinó que és d'un jove que el seu pare és cuiner i va a l'escola més prestigiosa de menjar, de cuina, i es veu que...
El Bulli? El Bulli, va.
I es veu que va gent de França, de no sé què, de no sé on, ja està al Japó. Que estrany, no?, per ser un anime. I...
Sí, és tot ficció.
Clar. I llavors, doncs,
fa un curs,
i lo interessant també d'aquest anime és que durant les 4 temporades i els 2 OVA, sempre que mengen el menjar i el tasten, hi ha orgasmos.
Ah, és una mica com agua para chocolate, no?
Potser sí.
Et queda molt antic, no? Sí. Acabo de donar un referent de persona gran, ja, no?
Sí, sí.
I el menjar que es veu té bona pinta, vull dir, t'obre la gana veure aquesta sèrie?
Molta. He patit jo molt, veient aquest anime.
Feia una sèrie que es deia El petit xef o
alguna cosa així. Sí, jo també hi he pensat, sí.
Que quan la veia pensava, jo no em menjo res d'això, perquè tot porta peix i a mi no m'agrada. Però bueno, carrego la sèrie així en un moment. I aquí el comentari de l'Alfons.
Sí, ja cada dia ha de posar aquí
perquè el món no pot ser feliç, per això existeixo.
I l'essència de... O sigui, la història es basa en el menjar, precisament?
Sí, es basa en el menjar. Bueno, les adversitats d'un concurs de cuina, l'altre farà un solo millor de no sé què, he de fer alguna cosa millor, no sé què, i es basa en com aconsegueix els aliments, com no sé què, perquè hi ha proves... És molt, no sé, és tot és menjar.
És un Masterchef amb manga, no? Amb anime?
Amb els ulls grossos.
Sí, sí. En tot,
ja has après algú cuina alguna cosa a partir d'aquesta sèrie? No.
No.
No està pensat per
com
això,
com el Masterchef.
No?
Jo crec que si ho intentés, cremaria tres cuines i només una és la meva.
Pues no siguis burro, no cremis la teva. Crema tres d'altres.
Està acabada ja la sèrie o encara no?
No, està... Bueno, continuarà amb edició.
Tenim 4 temporades per veure, però si haguessis de triar punts forts, punts dèbils de la sèrie, què ens diries?
A mi la primera temporada em va agradar molt. El tema de com arriba a on ha arribat, perquè en teoria ve de la nada, de que el seu pare és el millor del millor i el comparen amb ell, i ell, bueno, també és la gràcia del personatge principal, que és com pueblerino i es junta amb l'elite. Llavors fa coses més de poble i la gent es riu d'ell, però després tenen orgasmos quan ho mengen.
Mm-hmm. O sigui que aconsegueix fer-se un lloc en aquest mundillo, tot i que tothom el compara amb el pare, que és the best, no?
Sí.
A mi em comença a semblar Breaking Bad, ja.
No cuinen aquest tipus de menjar.
No
cuinen pollo.
No cuinen pollo.
Els pollos hermanos. I les altres temporades van del mateix, perquè clar,
sí,
suposo que l'argument és difícil de mantenir l'interès un cop superat el factor sorpresa del principi, no?
Bueno, va, cada vegada és com Harry Potter, van pujant de curs. Mm. Llavors pugen de curs, puja la categoria del menjar.
Però Harry Potter no veiem orgasmes.
No.
Estan censurats.
Sí.
Són per criatures.
Són postcrèdits.
Ah. Ja els buscarem.
Ja els buscarem.
Alguna cosa a afegir d'aquesta proposta d'avui?
Bueno, que la llicència a Espanya la té Japan Weekend, però només de la primera temporada.
Ah. I com és això i les altres tres?
Potser la Nadalitat, i de moment encara les tres no estan exportades, no he vist... Quan estava buscant coses de les llicències i tal, no he vist res així.
O sigui que encara plataformes i tal no la podem veure.
Crec que sí. Crec que Netflix ara el vol posar juntament amb altres animes a l'abril.
Mm-hmm. Ah, doncs estarem atents, llavors. Mm-hmm. Llavors tenim una altra proposta avui. Es tracta de Cap Project. De què va això? Perquè
de
amb aquest
nom
així tan
no?
Fashion, no?
Doncs no.
No, K de Klingon, no?
No.
Project de Klingon, no?
La K és de King, perquè va de 7 reis que estan dispersats i cada un és com que forma una banda. A la primera temporada hi ha 2 reis així que ja es veuen de principis, i un és el rei vermell i l'altre és el rei blau. I al principi, doncs, és una banda, els vermells són una banda callejera i els blaus són com a l'exèrcit. Mm-hmm. I, bueno, les lluites són molt èpiques.
Els protagonistes que són els reis?
Sí. Bueno, el protagonista principal és rei, però al principi no ho és. És que és molt lío al principi explicar-ho. S'ha de veure a l'anime. I jo l'animo a veure, perquè és un anime que dona moltes voltes, fa pensar molt, les lluites són molt èpiques, la banda sonora també és molt, molt guai, però lo dolent, no sé si l'Alfons dirà que no és dolent, és que hi ha tetes molt grans.
Això és dolent?
Ho dic perquè...
Depèn de com es tracti.
Enmig de la història, veure un par de tetes al principi d'això, doncs molesta una mica.
M'estàs dient que és com una mica eixi, o equi, o
sí.
Com es digui? Eixi. Eixi?
Sí, sí.
Ecchi vol dir, per als que no han iniciat, vol dir pervertit en japonès.
Home, és que perquè el Genís digui que hi ha masses tetes ha de ser molt exagerat, eh? Tots sabem el que li agrada al Genís. Més o menys el mateix que li agrada a l'Alfons.
Bueno,
anem a veure, és una qüestió evolutiva. Si voleu parlem del perquè de la... Bueno,
no, millor seguim parlant del Cap Project, perquè si no sortirem perdent.
També he de dir que la peli, perquè està composada de dues temporades i una pel·lícula. Les temporades és la 1 i la 3. La pel·lícula actua com a segona temporada.
Ah.
Que anava en curs de pressupost o...?
Això ja no, no ho sé, potser sí.
I està bé la pel·lícula?
La pel·lícula fa un canvi, o sigui, de com acaba la primera temporada i comença a evolucionar nova... Apareixen nous reis, anem a dir-ho, i de cop es fa més èpica.
Encara més?
Més èpica.
Però tu dius que la primera
la
ja es basa en
més
això,
èpica.
No? I llavors que, té argument o és només patades voladores i coses així?
Té argument sobre el protagonista, perquè al principi és... El protagonista, anem a dir-ho, perd la consciència i llavors no sap ni qui és ni què fa. Té una vida que no recorda l'anterior i perquè el volen matar.
Llavors, això no s'ha fet mai.
Llavors, doncs, bueno, van passant coses i apareixen personatges i no sé.
Personatges del seu passat que li recorden coses que tampoc s'ha fet mai.
Bueno, tampoc del passat, sinó...
No la resta paral·lela.
És... venjances i coses d'aquestes.
I què hem d'esperar d'aquesta sèrie? O sigui, a quin públic va dirigit? Algú que es vol entretenir veient lluites? Algú que té ganes de veure una evolució de les dinasties? Jo què sé.
Lluites, sobretot lluites.
Lluites.
Argument està bastant bé, el guió està bastant bé, bastant guai, però les lluites és el que més crida en aquest anime. Mm-hmm.
També podem seguir-lo veient? També està en emissió encara?
No. No.
No, per tant, tenim tres temporades amb la segona, que és una pel·lícula.
Sí.
I llavors, quan haguem acabat aquesta tercera temporada, ja ha estat acabada la història.
Bueno, no sé si potser decideixen fer alguna cosa, però de moment està tancat el projecte.
Mm-hmm. El projecte Klingon. Ah, no, que hem dit de King.
Alguna referència més que diguis, em recorda tal sèrie, més o menys?
Sí, si compareixo amb Bola de Drac...
No, jo no l'he trobat similitud,
no.
Potser... Perquè, clar...
Fuxigui Llugui...
Potser aquella... tenen alguna cosa que... Potser les referències de guió, com tu has dit, que té el mateix, o sigui, és semblant a moltes sèries, però a l'argument, al tema de les lluites, al tema de... Perquè, clar, és que és molt... Sense spoilers és difícil d'explicar. I la cosa és veure-ho, i les lluites tenen algo especial que no, que ho diferencia molt de qualsevol altra sèrie.
O sigui que hem d'anar a veure les lluites per veure una cosa especial.
Són lluites especials.
No, no literalment.
No, no, vull dir que són diferents, vull dir, no sé, tenen algo especial.
Lluiten, però tenen algo
Caballeros del Zodiaco?
No tant.
No tant.
Mm. Bueno...
Power Rangers, diuen per aquí.
Power Rangers.
No crec que sigui del mateix nivell, no?
Tampoc són artificials, no. No?
Power Rangers, és... a veure, la bona és la dolenta.
La bona és la dolenta. Ens quedem aquí amb la frase.
Sí, jo crec que millor no preguntar, no?
No, no, no.
Doncs gràcies, Genís, per parlar-nos de Food Wars i de Cap Project. Que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a parlar de literatura, però també de videojocs i de sèries anime. Tornem la setmana que ve parlant de còmic, amb aquesta crònica del Saló del Còmic de Barcelona, un programa especial destinat únicament a aquest tema. Us hi esperem. Adéu-siau.